estacions entre aquesta estació, la de Sant Andreu, i Granollers Centre. Pel que fa als trens a l'aeroport, tindran la parada d'origen i final a l'estació de França. Com a alternativa de transport es podrà fer transbord al metro de Sant Andreu i s'habilitarà un bus llançadora entre Sant Andreu i la Sagrera per descarregar el metro de passatgers.
Són les 9 de la nit, 200 dies després de començar la guerra. L'exèrcit ucraïnès avança de manera clara i recupera terreny a les tropes russes. Un punt d'inflexió en el conflicte que ha fet créixer les primeres veus crítiques a l'entorn de Vladimir Putin.
Dos grups municipals de Sant Petersburg exigeixen la dimissió del president rus, aleguen un fracàs militar a Ucraïna. També asseguren que la invasió fa mal a l'economia russa i que no han aconseguit frenar l'avanç de l'OTAN sobre les fronteres russes. De la seva banda, Putin guarda silenci i sobre el terreny ha respost a l'avanç militar ucraïnès bombardejant centrals elèctriques i deixant milions de persones sense llum. Recordem que justament ahir es va aturar l'activitat de la central nuclear de Zaporizhia, on es va apagar l'últim reactor.
I a Suècia, els partits de dretes han començat avui la ronda de contactes per tantejar possibles acords de govern. Les eleccions d'ahir van deixar gairebé en un empat tècnic entre esquerres i conservadors.
Tot i això, el bloc liderat pel partit d'extrema dreta, Demòcrates de Suècia, va aconseguir imposar-se per la mínima el de centre-esquerra per només 50.000 vots. Els resultats, això sí, estan condicionats encara pel recompte del vot exterior i l'anticipat. Els resultats definitius no se sabran abans de dimecres.
Passa un minut i mig de les 9 de la nit. Tarragona obre aquesta hora 14 dies de les festes de Santa Tecla. És una festa major històrica, més llarga que mai, per celebrar els 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla. Des de Tarragona, Esteve Giralt.
Un espectacle monumental per explicar qui era la patrona. Amb més de 140 intèrprets, obre aquesta hora el programa de les festes amb més de 400 actes entre música, teatre, circ o dansa. L'alcalde Pau Ricomà destaca el valor de voler fer de la Tecla la major festa de Catalunya.
Ens permetrà explicar-nos molt bé el món. Primer, a nosaltres mateixos, reconeixen el que som, una ciutat viva. També una ciutat important dintre Catalunya.
Una Santa Tecla amb tots els elements festius tradicionals, com el seguici, la baixada de l'àliga, les diades castelleres o els singularíssims pilars caminant d'avui i fins al proper 25 de setembre.
Això a Tarragona, i d'aquí a 10 dies arriben les festes de la Mercè, on Barcelona recordarà Pau Riba amb una gran festa.
Una porta que
el 23 de setembre, l'avinguda de la catedral. Avui l'Ajuntament ha presentat els quatre detalls que faltaven per saber de les festes, Pol Prats.
En aquest tribut a Pau Riba hi participaran una trentena d'artistes com el poeta Enric Casasses i músics com Joan Garrigues, Sílvia Pérez Cruz o Adrià Puntí. També hi seran alguns dels fills de Riba i una versió reduïda de l'orquestra Fireluche. Pel que fa a la resta de les festes, recuperen el seu format habitual. Tornen els castells, la nit de la vigília, que feia dècades que no es feia, i els grans escenaris. També el Mercè Arts de Carrer, que arribarà a tots els racons de la ciutat amb set espais diferents. La Mercè donarà el tret de sortida el dia 23 amb el pregó de Carles Simón i tancarà amb el piromusical, que torna a l'Avinguda Maria Cristina el dia 26.
I precisament parlant també de Carles Simón, que farà aquest pregó, la seva pel·lícula, El Carràs, es podria convertir demà en la representant d'Espanya als Oscars. És una de les tres seleccionades en la categoria de millor pel·lícula internacional. Les altres dues són Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco Lobitos, de l'Àdua Ruiz de Azua, que protagonitza la catalana Laia Costa. I en una entrevista al Via Lliure, Simón va explicar quins seran els passos a seguir en cas que guanyin.
Si realment surtis al Carràs, és que més probable és que haguem de passar bastant de temps als Estats Units. El Carràs està a les llistes de les revistes internacionals de cinema, clar, com a possible candidata o nominada, no? Llavors, clar, doncs val la pena que si surt, això ho fem a tope, no? Que anem a tope, a totes. I si no passa, no passa res.
L'Acadèmia Espanyola de Cinema farà pública la decisió demà a 11:45 del migdia. I del cinema passem a les sèries. El director de Salvarà el rei descarta fer-ne una segona temporada. Es tracta del documental d'HBO que explica els escàndols sexuals i polítics de Joan Carles I. El director de la sèrie, Santi Acosta, ha passat avui pel món a RAC1 i ha explicat que no va costar trobar persones que volguessin parlar de l'emèrit.
Lo primero que hicimos fue contratar a cuatro periodistas que, aparte de ser testigos de todos esos momentos, también han investigado mucho y han publicado todo tipo de noticias, y eso nos facilitó mucho. Y luego el resto de los entrevistados, la verdad es que todo el mundo quiso hablar, menos los expresidentes, todo el mundo se prestó a hablar.
Acosta ha remarcat que tres despatxos d'advocats internacionals han revisat el contingut de la sèrie per avançar-se a possibles denúncies. I acabem parlant de música perquè Joan Manel Serrat afegeix una última parada a Barcelona en la seva gira de comiat.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Des d'aquest migdia estan a la venda les entrades pel concert que farà el 20 de desembre al Palau Sant Jordi. També hi actuarà el 22 i el 23 de desembre, però les entrades per aquests dies ja es van exaurir. Aquests seran els últims concerts de la gira mundial El Vicio de Cantar. En total farà una setantena d'actuacions. A les 9 i 5, moment de repassar els esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Demà torna la Champions amb un partidàs pel Barça, Bayern-Barça a l'Allianz Arena. Fa una estona que ha parlat Xavi Hernández i ho ha estat seguint la Marta Ramon. Bona nit.
Bona nit, Xavi. Ha volgut rebaixar la barreja de pressió i expectatives que envolta el partit de demà. Convençut que competiran molt millor que l'any passat, diu que passi el que passi, el marcador no dictarà sentència.
Tenim la sensació, tenim la il·lusió i el repte de que podem guanyar aquest partit, no? Per fi. I canviar una mica la història, no? I la dinàmica d'alguna manera. Però bé, juguem contra, a la meva opinió, un dels millors equips del món actualment, amb un grandíssim entrenador que treballa molt bé, molt bé, i ho va demostrar l'any passat contra nosaltres, que ens van guanyar bé.
Ha demanat humilitat i ha remarcat que el que el deixaria satisfet és veure que ho donen tot el camp. Ha advertit que s'ha de demostrar personalitat i que això passarà per davant a l'experiència a l'hora de composar l'11, que ja el té clar des de fa dies. Tota la plantilla s'ha entrenat a l'Allianz Arena sota la mirada atenta del president Laporta.
Gràcies, Marta. Sobre aquest partit, Joan, què més ens en pots dir?
Doncs que han viatjat 25 futbolistes que componen una llista que finalment ha inclòs Sergi Roberto, reservat per precaució en la victòria contra el Cádiz. Abans de començar el compromís de Champions, el tècnic Laurana haurà de descartar un parell de jugadors.
D'altra banda, Raúl de Tomás, que ha deixat de ser ja jugador de l'Espanyol.
Sí, Raúl de Tomás ja ha signat el seu nou contracte amb el Rayo Vallecano i demà es farà oficial el seu traspàs. L'Espanyol rebrà per ell 8 milions d'euros més 3 en variables i alliberarà la fitxa més alta de la plantilla, que li permetrà tenir un marge positiu important en el límit salarial de cara al pròxim mercat d'hivern. El futbolista s'exercitarà 3 mesos amb els seus nous companys i no podrà jugar fins al mes de gener.
I en futbol femení, demà a les 11, les Roces, nova reunió entre la Lliga Professional i la Federació Espanyola per desbloquejar l'aturada arbitral.
Avui, després de 3 hores de trobada a la seu del CCD, les parts han apropat postures amb la proposta de la Lliga passant a ser de 25.000 euros anuals per a les col·legiades i s'espera que les condicions convencin a les àrbitres per encarar la recta final d'aquest episodi. Recordem que les àrbitres estan aturades des de divendres i la jornada 1 de la nova Lliga Professional va quedar suspesa per incompareixença dels equips arbitrals a tots els partits.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Abans de la previsió per demà, hem de parlar avui de nou de tempestes perquè han descarregat entre el Ripollès i la Garrotxa.
Sí, una tarda que semblava tranquil·la, ha sigut tranquil·la gran part de Catalunya, s'ha acabat embolicant primer cap al nord d'Osona, però també ha acabat afectant aquesta tempesta, especialment entre la zona de la Vall de Bianya i la Vall de Camprodon. Ha plogut també en altres sectors, per exemple, de la Garrotxa, però, per exemple, destaquem a Sant Joan de les Abadesses una pedregada curta, estan de festa major, sortosament ha durat poca estona i no s'han de lamentar problemes, però amb pedres del tamany de la mida, aproximadament d'una moneda de 2 euros o una mica més gran. Tot això ja és història i en les properes hores, com ja està passant, poden arribar precipitacions febles de les desfetes de les tempestes que hi ha cap a l'Aragó. Això demà mateix ja haurà parat i de cara a demà destaquem per un cantó que durant les primeres hores de la tarda hi haurà ruixats que no sembla que hagin de ser gaire importants a les comarques de Lleida, Tarragona, arribaran a la Catalunya Central, al Pirineu Oriental. A mitja tarda hi haurà una pausa, però cap al vespre i al final del dia arribaran noves precipitacions amb més cara i ulls per a les comarques de Lleida, que al final del dia podran afectar molts sectors del país. Sembla que les comarques de Girona en quedaran al marge. Ja destaquem també les temperatures que afluixen a les comarques de Ponent. Avui s'ha arribat a moltes màximes de 33, 35, 36 graus, 37 fins i tot a la Vilanova de la Barca, al Segrià. Cap a Ponent afluixa la calor, també a l'interior de l'Ebre. A la resta, temperatures semblants a les d'avui. Encara molta calor a gran part de Catalunya, molta xafogó a la costa i cap a l'interior de l'Alt Empordà, on avui en prou feina s'ha arribat als 30 graus. Demà aquí sí que fins i tot sumarem alguns graus. A mesura que avanci la setmana, les temperatures aniran reculant, però la xafogó encara es mantindrà intensa durant uns quants dies a la costa.
Gràcies, Abel. Doncs d'aquí una estona ens ho actualitzes. Fins ara.
Fins ara.
Passen 9 minuts a les 9 de la nit. Acabem aquí aquest repàs de les notícies que hem començat dient que estem molt pendents de l'estat de salut de Jordi Pujol, com ha confirmat també l'Hospital de Sant Pau. L'expresident ha ingressat aquesta tarda i en aquests moments estarien operant d'aquest ictus que, com també ha confirmat l'hospital, doncs hauria tingut al llarg d'aquesta tarda. Ara, però, primer saludem abans de tot els tertulians d'aquest dilluns. Oriol Rivet, què tal? Bona nit.
Bona nit, com
Lluís
estem?
Carrasco, també bona nit.
Hola, bona nit.
Mariona Ferrer, bona nit.
Hola, bona
Isabel
nit.
Lleuger, bona nit.
Molt bona nit.
No sé si us ha sorprès aquesta notícia, aquestes últimes hores, de l'estat de salut de Jordi Pujol. Evidentment, és una persona de 92 anys, però bé, també ens ha sorprès a tots una mica, no?, doncs, aquesta situació relacionada amb el seu estat de salut.
Sobretot perquè sabem que divendres el van entrevistar, dissabte Roger Escapa va parlar i va emetre i va explicar el que havia parlat amb el president Pujol, i evidentment amb l'edat que té el president Pujol qualsevol dia poden passar qualsevol cosa, però sí que ha tingut doncs encara una presència activa en els mesos. Recordo fa molt poc, abans de que en Josep Cuní deixés la set, li va també fer una entrevista llarga i per tant, sí, sorpresa, però evidentment sabent que aquestes doncs, eventualitats físiques a partir d'una edat són bastant habituals.
Sí, poc a afegir. Ara estàvem comentant amb els companys el cas semblant de la reina Isabel II amb màxima lucidesa pràcticament fins al darrer moment. Aleshores, és una mala notícia, com evidentment que ho és. Esperem que es recuperi el millor possible i poc més.
Mariona, Oriol.
També d'això poc més afegir. És una persona que estarem pendent del seu desenllaç, sigui favorable o... Però que no podem, que ja ha passat una certa franja d'edat, i el que és el que crida l'atenció, bueno, és que ha mantingut la lucidesa fins al final. Sí. I veurem, bueno, tant de bo li vagi bé i pendents d'aquesta informació.
Molt impactant, és una notícia impactant i periodísticament, a més, és transcendental. Ho hem vist abans que amb en Jordi Basté, que us ha fet l'actualització. Està clar que s'ha d'estar molt al cas del que passarà, perquè és una figura transcendental en la història de Catalunya. Segurament és el polític viu més important en aquest país. És l'arquitecte, jo crec, de la Catalunya actual, tal com la tenim, amb l'autogovern desenvolupat. I malgrat les ombres que hi ha al voltant de la seva figura, que són indubtables, jo crec que en cap moment aquestes ombres que hi són podran tapar, diguéssim, la transcendència històrica del personatge en el moment que se n'hagi de fer una valoració, i de moment doncs desitjar que recuperi.
Ara de seguida anirem en directe fins a l'Hospital de Sant Pau per saber si hi ha alguna novetat d'aquesta última hora. Fem una petita pausa i de seguida tornem.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Torna la setmana al Festival del Llibre en Català. Del 9 al 18 de setembre, al Moll de la Fusta de Barcelona. Un gran espai amb editorials, llibreries, presentacions de llibres, signatures d'autors, recitals, activitats familiars, itineraris literaris... Tots els llibres i revistes en català són a la setmana. T'hi esperem? Consulta tota la programació a lasetmana.cat.
Tornar a la feina, els nens a l'escola, la inflació, la fi de les vacances.
Aquest setembre, a Manlleu Origen, t'ajudem a estalviar. Suma't a la revolució de l'estalvi i aprofita els descomptes i les promocions per estalviar que trobaràs a les nostres botigues. A Manlleu Origen, anem tots a l'una. Això és la revolució de l'estalvi.
Gaudir dels millors musicals del món és una experiència. Sentir l'adrenalina en parcs temàtics plens d'aventura és una experiència. Perdre's per museus de fama internacional és una experiència. I totes elles són a Madrid. Viatges al Corte Inglés t'assessora sobre la que més s'adapta a tu. Reserva des de només 15€ i sense despeses de cancel·lació, amb nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions de Viatges al Corte Inglés i viu una experiència anomenada Madrid.
RAC 1, 9 ho sé, amb Anna Ballonesta.
És gairebé un un quart de 10 de la nit i, com dèiem, doncs, a aquesta hora estem molt pendents des de ja fa una bona estona de l'estat de salut de Jordi Pujol. Si hi ha qualsevol novetat, doncs, evidentment, l'anirem actualitzant durant el 9C d'avui, però a les portes de l'Hospital de Sant Pau, on estarien operant a Jordi Pujol, i tenim el Cesc Giró. Cesc, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què és el que ha dit a l'hospital amb aquest comunicat que ha fet públic fa uns minuts?
Doncs és un comunicat breu on l'hospital diu que el president Pujol ha ingressat aquesta tarda a l'hospital de Santa Creu i Sant Pau per una alteració d'aguda, doncs, un ictus agut. A la seva arribada s'ha confirmat, doncs, diuen que es tracta d'un ictus, la causa principal ha estat l'obstrucció d'una artèria cerebral que ha acabat, doncs, produint la reducció del flux sanguini. L'actuació de l'hospital, doncs, ha estat practicar-li un tractament endovascular per eliminar aquesta obstrucció. L'hospital assegura que el president romandrà ingressat a la unitat d'ictus d'aquest centre i s'esperarà, doncs, la seva evolució per veure, doncs, quines són les properes passes que hauran de practicar els metges i marcaran, òbviament, les properes hores seran crucials per veure, doncs, quina és la seva evolució mèdica.
Doncs, Giro, moltíssimes gràcies per aquesta última hora des de les portes de l'Hospital de Sant Pau. Qualsevol novetat, ja ho saps, ens ho expliques de seguida.
Perfecte.
Fins ara, que vagi bé. Doncs, com dèiem, un dels debats també que s'obre ara i que en parlàvem també a l'inici d'aquest programa amb en Jordi Basté, és què passa amb aquest judici que tenia pendent Jordi Pujol, no? Un judici que de moment no tenia data, que possiblement, doncs, s'havia de fer el 2023 o el 2024. En aquest cas, com que és una causa, doncs, que sense presos, en cap dels processats, sense presó, doncs, en cap dels processats no tenien preferència per asseure'ls al banc dels acusats, es prioritzen sempre, doncs, les causes en què hi ha implicat presó provisional. I com dèiem, fa només uns dies sentíem aquesta entrevista a Catalunya Ràdio amb el Roger Escapa de Jordi Pujol, on deia això.
A vostè li preocupa el seu llegat?
El meu?
Sí.
Home, esclar.
Què li preocupa?
Doncs això, vull dir, jo he fet coses ben fetes, inclús he hagut de fetes, de molt, molt ben fetes, però hi ha coses que a mi no em deixen satisfet.
La Fiscalia Anticorrupció l'any 2021 que va demanar una petició de penes de 92 anys de presó per tota la família Pujol Ferrusola, 29 anys en aquest cas per Jordi Pujol pare. En fi, no sé com veieu què pot passar a partir d'ara. L'hospital sí que ha comunicat, doncs, que hi hauria aquesta afectació aguda a la parla. Evidentment haurem d'estar pendents de com vagi aquesta operació i de com vagi, doncs, tot plegat, quin sigui el futur també de l'estat de salut de Jordi Pujol, però sí que és veritat que es genera aquest dubte de què passarà amb aquest judici que estava pendent pel 2023 o pel 2024. Per tant, encara hi havia un cert temps de marge. En el cas de la seva dona, de Marta Ferrusola, doncs ja es va descartar que hagués de declarar en aquest judici, i ara, doncs, podria passar el mateix també amb Jordi Pujol i amb aquesta causa.
Moltes vegades passa en molts judicis, no?, que quan arriba el moment de la celebració de judici, doncs, ha passat molts anys o molt de temps, o encara que sigui molt ràpid, hi ha una situació física d'una de les persones acusades que impedeix, doncs, que aquesta persona pugui declarar amb total capacitat, no? Per tant, sense avançar res del que pugui passar-li al president Pujol, i si doncs, se'n surt i se'n surt bé, doncs aquesta conversa, doncs, quedarà, doncs, com una anècdota, però sí que és evident que si no està, doncs, en plenes facultats, doncs no podrà anar a declarar, tot i que el judici se celebri quan s'hagi de celebrar. Això què voldrà dir? Doncs segurament voldrà dir que aquella part de responsabilitat que se li pugui, doncs, assignar al president Pujol quedarà sense assignar.
La veritat és que varia absurdament. Crec que hi haurà grans canvis en l'instrucció de tot aquest afer. Malauradament, jo no prevec que el senyor Jordi Pujol pugui anar a declarar després de l'episodi que està vivint en aquest moment, per edat i per condicions. Per tant, insisteixo, hi haurà canvis en testimonis, hi haurà canvis una miqueta en tot plegat, i a veure què queda tot plegat. Però un dels testimoniatges més interessants i més enriquidors, sobretot pel nostre sector, pel del periodisme, i també pel social, que és el de l'expresident, crec que no l'arribarem a gaudir, malauradament per ell.
Mariona. Crec que ha sigut un procés, el de la causa Pujol, que ha anat sempre, que s'ha dilatat al màxim possible. També és una causa molt gran, però que hi ha hagut una des de la meva opinió, un interès en mediatitzar-ho i en allargar. I estem parlant ja de 2023-2024, no? Són petites peces. Que la justícia és lenta, ho sabem, no? Però era una causa que anava pendent del temps que tenia la persona que avui parlem, no? Vull dir, si ja es va saber que en el seu moment per demència demanaven que no declarés la dona de l'expresident, i ara veurem quines seran les conseqüències d'això, però igualment serà un canvi total, no? En aquesta causa que ha marcat, jo crec, un abans i després de la història de Catalunya, no? Mm. El moment del testimoni el 2014 de la carta, no? De Jordi Pujol ha marcat un reescriure tota una tradició política a Catalunya, que ara, bueno, tant de bo, vull dir, aquesta conversa sigui un moment que ho posem sobre la taula, no? Però que sí que quan se celebri el judici pot haver canviat moltíssim. Mm-hmm. Oriol.
Sí, en la línia del que deien, evidentment la seva participació en el judici o el que pugui passar en el judici canviarà. També s'ha de dir que jo sempre tinc la sensació que era un cas molt relacionat amb el seu entorn familiar, més que amb la seva persona. A mi m'ha semblat que hi havia moltes més implicacions amb els seus fills i tot el que s'havia construït al voltant dels seus fills i de tants anys de poder, perquè clar, no oblidem que Pujol va ser president més de 20 anys i amb majories absolutes. Ara ens sembla una cosa estranyíssima i per la gent jove li pot semblar estranyíssima, però és que Pujol era un home que havia tingut una capacitat enorme d'unificar i d'aglutinar vot. Llavors, clar, al voltant d'aquesta concentració de poder tan extensa i en tants anys, es van construir una sèrie de coses que segurament ell mateix havia fet autocrítica, ell mateix havia començat a donar explicacions, ell mateix reconeixia, el mateix tall de veu que has posat, que hi havia coses que no s'havien fet bé. Però insisteixo, jo crec que això serà un cas que evidentment hi haurà una ombra al voltant d'aquesta figura, però quan haguem de parlar de la figura, i en aquest sentit jo crec que el president Pujol havia fet una operació també les últimes setmanes, els últims mesos, de començar a aparèixer un altre cop preocupat pel seu llegat, començar a aparèixer en mitjans de comunicació, jo estic segur que serà una figura enormement valorada en termes històrics, i que aquest cas, i que és greu, i que jo crec que ell mateix tenia un gran remordiment i un gran penediment de com s'havia portat i del que s'havia fet al seu entorn familiar, no crec que acabi d'embrutant o tacant definitivament la seva figura.
Isabel.
Bé, com dèiem abans, una cosa és que el president Pujol no pugui anar a declarar, no? I que, per tant, estigui incapacitat per anar a declarar perquè no es podria defensar, etcètera, etcètera. I l'altra és que els fets que es jutgin seguiran siguent els mateixos. És a dir, no hi ha un canvi d'instrucció. És a dir, el que hi ha és que hi ha una persona que està acusada i que, per tant, no pot anar-hi.
Per això dic que és una causa molt gran que afecta exacte, molt l'entorn
familiar.
Però
els fets, més enllà de si el president Pujol pot o no pot, seran els mateixos que es jutjaran, i el que sí que llavors passarà és que la resta de persones que estan imputades hauran de respondre d'allò que se'ls demana, no? Jo estic d'acord amb la valoració de que probablement hi ha hagut moltes qüestions vinculades amb aquest judici, no? Primer, aquella declaració que va fer el 2014 el president Pujol, que a molts ens sembla que és com el desencadenant d'una sèrie de qüestions que a nivells judicials es van acabar aportant com elements definitius a l'hora d'inculpar. Ja ho veurem, no? És a dir, jo crec que aquí és un procés molt llarg. Lamentablement, la justícia aquí, de nou, està dilatant en el temps el procés d'instrucció i el judici. Em sembla que el procés d'instrucció ja s'ha acabat, però encara no tenim data de judici. Jo crec que aquesta és, com altres qüestions vinculades en el tema judicials, una de les grans problemes de l'estat espanyol, no? És a dir, que la judicatura no acabi sent el suficientment diligent com temes com aquests, que afecten no només a un personatge com és el president Pujol, sinó a tota una sèrie d'empresaris, d'administracions, etcètera, etcètera, encara ara, doncs, estigui per jutjar, no? Jo crec que aquest és un problema greu i que, bueno, ara ho vinculem amb el fet de que el president Pujol està, doncs, en un moment delicat de salut, però que és una reclamació que s'hauria de fer persistentment, no?
I per això deia que malauradament no podrà declarar o prestar testimoniatge com ell hauria volgut, perquè no sé en quines condicions quedarà. I per què ho dic? Ho dic perquè ell sempre s'ha mostrat crític amb ell mateix respecte a tot aquest afer, mai s'ha sentit en absolut orgullós, sempre ha lamentat aquest episodi i n'estic convençut que ja en aquests darrers anys de la seva vida, que ja estàs una miqueta de tornada a tot, ell tenia moltes ganes d'explicar-se i de poder explicar-se i poder dir la veritat i la seva veritat, i crec que era una veritat molt interessant perquè d'alguna manera ha vingut a atacar o enterbolir una carrera política que, per altra banda, l'Oriol ho ha mencionat, ha estat capdalt per aquest país. Aleshores, per tot plegat, sí que considero que és una pena, sobretot per ell, si no pot arribar a exercir el seu dret de defensa.
Doncs bé, si us sembla, anirem deixant aquí a aquest tema. Evidentment, qualsevol novetat sobre l'estat de salut de Jordi Pujol, sabeu que tenim també a les portes de l'Hospital de Sant Pau al C. Giró, per tant, qualsevol novetat que hi hagi sobre el seu estat de salut l'explicarem aquí en directe al 9C. Avui, però, també és l'endemà de la Diada. Han passat més de 24 hores després d'aquesta manifestació d'ahir. Ara de seguida en parlem. Fem una petita pausa i tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesca.
Falten 4 minuts per 9:15 de la nit i, com dèiem, han passat ja més de 24 hores d'aquesta manifestació de l'11 de setembre. 150.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 700.000 persones segons l'organització, segons l'Assemblea Nacional Catalana. Evidentment, moltíssima gent que va sortir al carrer, no és comparable amb altres diades, però és evident que molta gent doncs, també va voler sortir a reclamar doncs, aquesta independència aquest 11 de setembre, però avui la picabaralla entre els partits, entre Esquerra i Junts, ha tornat de nou. De fet, n'hem tingut un exemple aquest matí al Món a RAC1, amb aquesta entrevista també a Marta Rovira, a Jordi Turull, després amb una trucada de Jordi Sánchez per parlar, en aquest cas, de la taula de diàleg. En fi, no sé com ho veieu, què creieu que passarà, si seguirà aquesta picabaralla o si veieu que hi ha alguna intenció per part dels partits de posar pau o d'estirar la mà i d'intentar doncs, calmar aquesta situació que estem vivint ja des de fa unes setmanes. Mariona.
Portem molts mesos de picabaralla una darrere l'altra. Si una cosa té la Diada és d'intentar fer... És com un punt i a part, no? I mirar les coses potser amb certa perspectiva. Avui continuarà la picabaralla, però sí que veurem una reunió per coordinar estratègia. Caldrà veure quins són els actors que s'hi posen, perquè ja estem veient, alguns volen els de sempre, tant Òmnium com Esquerra estan parlant de nous actors, veiem aquí com hi ha dues organitzacions que una parla més en boca de Junts, no? ANC, encara que podria ser que xoquessin en l'electorat amb la possibilitat de crear un nou partit o una llista cívica, van de la mà, i Òmnium i Esquerra per l'altra, però sí que hi haurà una reunió, ha d'haver-hi, per intentar coordinar i llançar un missatge. Després hi ha un gran problema que té Esquerra sobre la taula, que és el diàleg, no? I la taula de diàleg davant d'un any electoral com el 2023 és molt difícil treure promeses de Madrid ara mateix. I clar, la gran prova de foc serà la reforma o no del Codi Penal, i si arribem a desembre i la tenim sobre la taula. En base a això es aniran carregant de raons una banda i l'altra. Eleccions. Jo ho veig molt difícil perquè ja prou va costar formar govern, hi ha molts càrrecs. Hi ha molts càrrecs, hi ha molts diners en joc, per parlar directament d'aquesta manera, i això no crec que sigui una opció. Ho plantejava Borràs, Laura Borràs, però no crec que hi hagi realment aquesta... Primer de tot, negociar i parlar, a veure si hi ha una reunió de forma en poques setmanes.
Oriol.
A mi el que em sembla que el gran interrogant que hi ha aquí sobre la taula en aquest moment no és si hi ha eleccions, si es trenca el govern, perquè primer eleccions molt dubto que n'hi hagi, trencament del govern encara ho dubto més, els sectors partidaris dintre de Junts per Catalunya de continuar el govern són molt més forts que els que són contraris, i per mi l'únic interrogant realment interessant és si aquestes amenaces, aquesta retòrica inflamada de l'Assemblea ahir es plasma en alguna cosa. És a dir, l'Assemblea Nacional Catalana porta no sé quants anys alliçonant i amenaçant els polítics sobre el que han de fer o deixar de fer. Escolta'm, és molt fàcil que es presentin a les eleccions, que es presentin a les eleccions i siguin un actor polític. I si realment ho volen fer de la mà del sector trumpista, de la Laura Borràs, populista i ultranacionalista, doncs que ho facin, que creïn una formació política, que creïn una agrupació d'electors, que creïn el que vulguin i es presentin a les eleccions. I l'únic dubte és si realment s'atreviran a fer aquest pas. Jo tinc els meus dubtes, també, que al final això s'acabi materialitzant en alguna cosa més que en retòrica inflamada, totalment allunyada de la realitat, perquè qualsevol català mínimament sensat i mínimament informat de la realitat sap perfectament que les paraules aquestes que la presidenta de l'Assemblea encara repetia ahir, que tenim la independència tocats d'aquestes coses, no tenen cap mena de sentit ni cap mena de probabilitat, la més mínima, de dur-se a la pràctica. Per tant, és un interès de veure si realment aquest sector populista ultranacionalista és capaç de fer el salt i presentar-se en unes eleccions. De moment no ho ha fet. Veurem si ho fa.
Si m'haguessis fet la pregunta divendres, hauria fet exactament el discurs que acaba de fer l'Oriol. Però crec que la manifestació d'ahir, per sorprenent, canvia l'escenari, moltíssim.
En quin sentit?
En el sentit de que una cosa que, a més, he detectat moltíssim màrqueting polític en la jornada d'ahir, en les setmanes prèvies a la jornada d'ahir, segurament perquè estem en any electoral i en diverses comeses electorals, a més. Per què dic que hi ha un canvi de paradigma? Perquè davant de la sorpresa de tothom, i més enllà d'agafar la font, si, més igual si és qui medeix els metres quadrats, la Guàrdia Urbana o l'ANC, el que sí sembla evident és que va assistir un 50% més de gent que l'any anterior, tenint en compte que en aquest moment el panorama polític de l'independentisme a casa nostra era ben petit, molt petit. La política era ben petita, molt petita, respecte a l'independentisme del país, i en canvi la manifestació va sorprendre, jo crec, que a tothom. Alguns han quedat fora d'aquest joc. El fet de no haver recolzat una manifestació que finalment, i degut justament a aquesta manca de batec polític, es pot considerar un èxit, la veritat és que alguns han quedat marcats. Respecte als actors polítics, estic molt d'acord, calen nous actors polítics, però vivim en una societat on els actors polítics principals, normalment i últimament, fugen del carrer. Si anem a la gran política, al cap de l'estat espanyol, el rei, si ve a Barcelona, obliga que els carrers es buidin de persones perquè no vol sentir crítica. El nostre president no va al dia de la manifestació perquè el podrien xiular. La nostra alcaldessa no va a la presentació dels actes de gràcia perquè el podrien xiular. Clar, necessitem actors que realment no li donin l'esquena al carrer, perquè al final tots aquests actors, menys el rei, depenen d'aquest carrer, depenen del vot del ciutadà. Per tant, per una banda, decebut, i per una altra, crec que s'obren possibilitats a que, per exemple, el fet d'abandonar o no abandonar el govern. El divendres hauria dit que és impossible que abandonin el govern. Veient com estan desenvolupant-se les coses, ara ja començo a dubtar de tot.
Isabel.
Bé, jo l'anàlisi de la Diada puc dir que a mi no em va sorprendre. Recordeu que fa una setmana dèiem tindrà èxit, no tindrà èxit, i jo vaig dir, jo penso que sí que tindrà èxit, perquè sabem que hi ha una part de l'independentisme molt i molt implicat emocionalment, i per tant quan se li diu, escolta, més que aquí hi ha agents que no hi estem del tot d'acord, agents propis independentistes, doncs com un sol home, no? He dit tots en allà, i em sembla molt bé, i em sembla que aquesta és una reivindicació legítima, i que està molt bé, i que està molt bé que hi hagi gent al carrer, i és evident que hi ha una realitat de voluntat independentista a Catalunya importantíssima. El que passa que jo crec que la lucidesa i el pragmatisme que una part de l'independentisme està posant per fi sobre la taula a l'hora de dir, escolta, més que allò que vàrem fer no va funcionar i hem de fer, si és que hem de fer alguna cosa, l'hem de fer diferent, encara hi ha un sector que està dient, no, és que el nostre 1 d'octubre, bueno, és que l'1 d'octubre...
Lúcids són tots, no, Si no coincideix amb tu, no són lúcids.
Lluís, jo no dic que...
Jo una part d'independència té lucidesa, l'altra no té lucidesa, no. Un pensa com jo, l'altre no pensa com jo, i per això tenen lucidesa.
No, Lluís, quan jo dic que hi ha una part d'independentisme que és lúcid, és que és realista. I si no t'agrada el sentir-ho així, doncs, i si no els agrada alguna part de l'independentista que digui que lúcid vinculat amb realisme, doncs em sap molt greu, però la perspectiva és que el realisme que ens porta l'1 d'octubre, el 2017, tots els anys que han passat, a on estem? Aquest independentisme, què va construir i què va deconstruir? Una altra qüestió, en aquests 5 anys han passat moltes coses. Quan ahir la senyora Dolors Feliu reivindicava l'independentisme, sí o sí, i en contra del diàleg, l'alternativa quina és, no? És a dir, a mi em sembla que encara ara que no hi hagi una clara defensa de la realitat i del diàleg sense posar en contraposició al diàleg, alguna cosa tangible, em sembla irreal, em sembla fictici i em sembla portar de nou a una perspectiva absolutament infructuosa, estèril i que, a més, emocionalment tornarà a passar factura. Dit això, quan ahir la Dolors Feliu recriminava que el govern no havia fet res i que, per tant, Junts per Catalunya, que estava en aquesta manifestació bastant més còmoda del que estava Esquerra Republicana, se sentia partícip i combregaven amb aquest discurs. Clar, la reflexió és de fer-li a Junts per Catalunya, escolta'm, tu també formes part d'aquest govern. No només això. El president Torra, que era membre, que era que pertanyia i el govern formava part del govern de Junts, va estar tot el seu mandat sense portar a bon port cap consolidació de la independència, i ho podia haver fet, no? Perquè aquí ens posem en boca la voluntat d'una independència sense que hi hagi diàleg, i en canvi no tenim cap alternativa. Valorant la diada, un èxit. Un èxit de la convocatòria de l'ANC, i segurament avui sortia Marta Vilalta dient hem de tornar a teixir aliances, hem de fer reunions, n'han de fer moltes, i jo crec que el que ens trobem és que tenim un partit, Esquerra Republicana, que està començant a parlar clar de dient el que és possible i el que no és possible, i lamentablement hi ha una part dels votants independentistes que no els agrada saber el que és possible i el que és possible i el que no és possible. Però això, doncs, és feina dels polítics, d'uns i dels altres, aconseguir a serenar i dir-los el que és possible i el que no és possible.
Oriol, no. Només una cosa per posar context l'èxit, en context d'èxit. Van assistir 150.000 persones a la manifestació.
Segons la Guàrdia Urbana.
Van votar a les últimes eleccions catalanes 2.884.845 persones. Jo ho dic perquè a vegades, quan fem aquesta mena d'afirmacions teves, Lluís, és que els polítics han d'escoltar el carrer. Miri, el carrer no són aquestes persones que van anar a la manifestació d'ahir, que són una petitíssima part del conjunt dels ciutadans de Catalunya.
Ara t'ho rebato fàcilment.
És a dir, els ciutadans, el carrer, s'expressa en les eleccions. S'expressa en les eleccions. I en les eleccions, que es van celebrar fa molt poc, aquest sector irreductible, ultranacionalista, camuflat dintre d'una sigla Junts per Catalunya, perquè ni tan sols és tot Junts per Catalunya,
no és,
va ser tercera força política. Tercera força política. La segona va ser Esquerra Republicana per Catalunya, que és un partit que, com ha explicat l'Isabel, ha virat cap a un independentisme pragmàtic i de mig a llarg termini, i la primera força va ser el PSC, que, a més, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, es consolida com a primera força política. Per tant, la política no es fa a cop de carrer, ni a cop de manifestació, ni a cop de marxa sobre cap ciutat, perquè de marxes sobre les ciutats n'hem tingut històricament unes quantes. Per tant, això d'escoltar el carrer és una afirmació populista que no respon a la realitat de com ha de funcionar una democràcia. Una democràcia funciona amb eleccions en les quals s'expressa la pluralitat i els ciutadans, efectivament, parlen i trien els seus representants, que són els que fan la política. La política no la fa ni l'Assemblea Nacional Catalana, afortunadament, ni Òmnium Cultural. Que si volen sectors polítics, el que han de fer és presentar-se a les eleccions.
A veure, Lluís, que deia, això t'ho rebato fàcilment. Veure, que, breument, també, que et demano fàcilment i breument.
Sí, em sorprèn sentir a l'Oriol amb arguments carrizocistes de dir que els que es van quedar a casa són més que els que van sortir al carrer. No, no val, No funciona així, això. I en tot cas...
Funciona com ho dius tu, que funciona?
No.
No és que abans, com que li deies a la companya de lucidesa, funciona com dius tu.
No.
Tu ens explicaràs com funciona la democràcia? No, funciona amb eleccions.
Oriol, deixa parlar el Lluís, que si no acabarem aquesta resposta.
No, simplement, i ella parlava dels realistes i els no realistes. Els que no són realistes saps que són idealistes. I saps qui fa evolucionar les societats? No el realisme, sinó l'idealisme. És el que ens fa estar en aquest moment, ara, en aquesta taula, no el realisme. Respecte al resultat de les eleccions, un primer, un segon i un tercer, un triple empat tècnic amb 32, 31 i 31 escons, contra tot pronòstic, perquè cap sondeig preelectoral donava sobre la taula aquest resultat que va sorprendre a tothom. I per què dic que canvia una miqueta el paradigma? I ho comprovarem, que canvia el paradigma. Perquè el 1 d'octubre està a la porta de aquí a la cantonada. I la veritat és que el plantejament que uns i altres veurem grans canvis dins dels partits de l'independentisme, grans canvis respecte a plantejaments per la celebració de l'aniversari del 1 d'octubre, justament pel resultat de l'enquesta de demà. I si no, temps al temps, ja veurem.
Mariona.
Jo, quan parles de realisme i idealisme, bueno,
també és una realitat que Catalunya porta encadenant eleccions des de fa molts anys i que per primera vegada en molt temps hi ha un president que jo crec, és la meva opinió, però vull dir que molt, que justament el que intenta és calmar i no ser notícia constantment. I una part de la població, que és el que va decidir per primer cop que Esquerra fos qui governés, tot i que el PSC va ser la primera força, doncs ha donat poder a Esquerra, no?, en aquest sentit. I que s'ha de tenir en compte, no?, que l'estabilitat política de Catalunya crec que també té un preu. I la constant agitació i turbulències, anem un altre cop a eleccions amb quins actors per tornar-nos a trobar el mateix escenari una altra vegada, perquè estem...
Sí, però estàs contestant al president de l'ANC. Jo no crec que l'escenari de noves eleccions sigui el desitjable pel país, en absolut.
Però estem en una situació que el que hi ha sobre la taula és que hi ha dos actors, bueno, un que està totalment dividit i hi ha un sector que va dient, bueno, eleccions una altra vegada, un que potser ens presentem, i avui com responia Esquerra, no? També es va presentar a l'ANC donant suport, va donar suport al seu moment a primàries i hi ha el resultat que hi ha a Barcelona, no? Que era el seu argument. Però que no hi ha un resultat sobre la taula i davant d'aquest discurs l'independentisme es perd. Sí que hi ha una massa al carrer que ahir la vam veure sortir i que jo crec que hi haurà una lectura i obligarà Esquerra d'alguna forma a donar un discurs més argumentat que el no vull sortir perquè no em xiulin, però tampoc la resposta és vivim d'ideals i d'ideals es fa la política i és el futur de Catalunya, no?
Mariona, però sí, com tu deies, no es trenca el govern, no hi ha eleccions anticipades, com s'aguanta aquesta situació fins que hi hagi properes eleccions? Perquè encara falta molt, que abans l'Oriol deia, no fa gaire que s'han fet eleccions, però no sé vosaltres, però sembla que faci molt, vull dir, perquè tot això s'ha fet com molt llarg, no? Vull dir, totes aquestes discussions amunt i avall s'està fent una mica llarg, com s'aguanta tot això, què hauran de fer els partits per aguantar
abans
fins les eleccions.
Però bé, portem molts anys d'aquesta manera. Vull dir, crec que no sorprendrà ningú que continuem mesos i mesos amb dialèctica, d'alguna manera.
El que passa és que aquesta, que és una realitat, Mariona, i tens tota la raó, portem mesos i mesos, i l'anterior legislatura també estava Esquerra Republicana al govern i hi havia picabaralles, recordem totes les qüestions de les votacions, etc. Al final el que t'adones, a dir, a veure, aquest matrimoni de conveniència amb un objectiu comú, que és la independència, on les estratègies són tan substancialment diferents, per fi, deixa'm dir que per fi doncs, hi ha unes estratègies substancialment i públicament diferents, fins a on poden aguantar. Ahir Jordi Sánchez van entrevistar i deia no, l'independentisme no té estratègia, no? I, en canvi, doncs els moviments socials, que, com diu en Lluís, està molt bé que apretin, però també la responsabilitat dels polítics és recollir aquesta voluntat dels moviments socials i dir-los a la teva ciutadania allò que és possible fer i allò que no és possible fer. Perquè si no ho fas així, si l'únic que fas és recollir el moviment social tal com et ve i no ets capaç de gestionar aquesta necessitat social i transformar-la en política real, estàs sent un irresponsable políticament, estàs sent un mal home d'estat. I jo crec que aquí, aquesta picabaralla constant, hi ha una necessitat mútua de mantenir-se. Tu parlaves abans de diners, evidentment. És a dir, que Junts per Catalunya surti, primer de tot, el rèdit d'aquests 8 mesos abans de les eleccions municipals, qui se l'emportaria? El partit que governi, amb els pactes, amb els equilibris que pugui anar fent amb comuns o socialistes o els que siguin, o se l'emportarà el partit que se'n va aliant-se amb l'ANC en quant a aquesta arenga populista que parlava l'Oriol? Jo crec que aquí s'hi juguen molt, i hi ha una qüestió, quants càrrecs hi han que saben visquent de l'erari públic, perquè a mi també hi ha una altra qüestió. A vegades sents parlar doncs, persones que legítimament defensen doncs, anar al combat quan no tenen res a perdre. Quan, doncs...
A l'embat, no al combat.
No, al combat també, Lluís. Bueno,
pues mal fet, vull dir. L'embat, el combat, la veritat és que s'equivoca.
Però
no ho he sentit jo.
I prescindint del diable, l'embat i combat són absolutament similars, són sinònims. Busquem-ho, però segur. Però llavors, per què? Perquè no tenen res a perdre. Sí, la ciutadania catalana tenim molt a perdre i hem perdut molt. I llavors potser aquest pragmatisme amb el camí de buscar aquesta taula de diàleg, què pot aconseguir, encara que hi hagi molts que no es creguin, no hi ha alternativa a la taula de diàleg. O diàleg o l'embat, i quanta gent està disposada a l'embat i perdre el que s'ha construït. A mi em sembla que és un discurs populista i molt instrumentalista d'una determinada oportunitat.
No sé si voleu afegir alguna cosa més. Si no us demanem que sigueu molt, digues, Oriol, molt breus, perquè vull canviar de tema, que encara hi ha dues qüestions que volia parlar avui a la tertúlia i falta un quart d'hora.
El govern pot fer seva la màxima de Lampedusa. Algunes coses han de canviar perquè tot segueix igual. Com a molt canviaran quatre coses, una mica de retòrica, però el poder és un ciment molt, molt, molt poderós i res no canviarà substancialment.
No, i només una cosa. L'altre dia, ahir, em sembla que la senyora Elisenda Palucio, expresidenta de l'ANC, deia que la taula de diàleg l'únic que dona és estabilitat a l'Estat. I el que s'ha de fer és desestabilitzar l'Estat. A mi, una frase com aquesta...
Bueno, és que Palucio és igual,
no, no em sorprèn, però m'escandalitza que no hi hagi un clam unànim a dir-li, escolti, com que vols, què demana demanant desestabilitzar l'Estat? Això és gravíssim, no? I queda com si fos una frase ben col·locada dintre d'una determinada part d'aquest independentisme més arengat.
Ah, no. Lluís, ara sí, per acabar,
sí,
molt breu.
Només un apunt molt breu per acabar. No sé si més visible o menys visible, però l'independentisme segueix, segueix. Jo no conec, crec que ningú d'aquesta taula coneix ningú que fos independentisme i independentista i que hagi abandonat aquest credo, no, l'independentisme segueix sent independentista, més pragmàtic, més idealista, més realista d'aquí o d'allà. La diferència és que no ens arriba cap atractiu de l'Estat espanyol per deixar de ser independentisme, que és de què es tractaria. El 2014, quan a Escòcia es munta el referèndum per la independència, David Cameron fa la decisió de posar en tots els edificis públics de tot el Regne Unit la bandera escocesa en mostra d'apreci, d'amor i de respecte pel poble escocès. Aquí això és impensable, absolutament impensable, perquè si col·loquessin la senyera en els edificis públics de Madrid, etc, t'asseguro que cremarien tot.
Va, deixem-ho aquí perquè hem dit que encara teníem dues qüestions més per comentar avui. No sé si algú de la taula és autònom, aquí.
Sí.
Sí, Isabel, Lluís, l'Oriol no, la Mariona tampoc.
No, feliç assalariat.
Vaja, vosaltres deveu estar una mica més tranquils perquè, mira, ens hem fet ressò també d'aquesta informació que Isabel Díaz Ayuso ha anunciat avui, aquest paquet de mesures econòmiques per afrontar la crisi dels propers mesos, i entre aquestes mesures els nous autònoms madrilenys no hauran de pagar cap quota a la Seguretat Social, és a dir, que els que es facin autònoms no hauran de pagar aquesta quota durant el primer any, la subvencionarà al 100%, és a dir, sí que l'hauran de pagar, però després, posteriorment, el govern d'Isabel Díaz Ayuso en subvencionarà el 100% d'aquest cost, i en el segon any que siguin autònoms també els sortirà gratis si facturen menys, per sota del salari mínim interprofessional. Un anunci, com dèiem, estrella, que avui volem comentar també amb l'Elisabet Bach, que és membre de la Junta del Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya i presidenta d'Autònoms de PIMEC. Elisabet, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Molt ràpidament volíem comentar amb tu si d'entrada t'ha sorprès aquest anunci.
Ha sorprès i no ha sorprès. És a dir, ja sabem que la presidenta de la Comunitat de Madrid ens té acostumats sempre a notícies de titulars, no?, per dir una manera. Nosaltres, per la informació que tenim, nosaltres estem molt ubicats a Catalunya, però per la informació que tenim ja venia fent algun tipus de subvenció de la quota d'autònoms, el que no subvencionaven el 100% de la quota. Per tant, entenem que aquest tipus d'anuncis, bueno, formen part d'aquesta dinàmica, però a més formen part d'aquesta política de benefici fiscal, podem dir més tous, que tenen a la Comunitat de Madrid.
Per tant, no es passa de 100 a 0, és a dir, que ja hi havia uns descomptes.
Per la informació que tenim, sí. L'única la diferència és que ara subvenciona el 100%. I llavors també ho alinea amb aquest canvi, amb aquesta reforma que hi ha hagut, que es va aprovar ara fa uns 15 dies, els dies passen molt de pressa, però que començarà estant vigent a partir de l'1 de gener del 2023 i que elevava aquesta quota mínima del primer any de 60 a 80 euros. El que fa ara és, segons ha anunciat, voler subvencionar el 100% dels 80 euros.
Mariona, et deia que feies que sí, que amb el cap tu que has viscut aquests últims anys a Madrid, no sé si,
clar,
si
conec...
et sorprèn aquesta mesura o...
No, no, sorprendre zero. Em conec molt bé les polítiques fiscals d'Ayuso, he viscut 8 anys a Madrid, i aquesta tarifa plana existia, ja realment pagaves molt poc per ser autònom. Aquí hi ha unes ajudes durant el teu primer any, però durant els mesos de la pandèmia també va haver-hi una exempció total. És un camí més d'Ayuso en convertir Madrid en un paradís fiscal que ja és. I també
Clar, cal veure quan es materialitza, perquè Ayuso el 2019 ja va prometre que eliminaria tots els impostos autonòmics i encara no ho ha acabat fent. Ara diu que avançarà el tema de l'IRPF perquè ja pugui computar amb aquesta declaració d'Hisenda. Però, primer, és molt bona comunicant missatges i donant titulars. Després cal veure com es materialitza i quina és la lletra petita. Però sí que és un pol d'atracció i realment tu, fins i tot sent assalariat, la teva nòmina a Madrid és força més alt. Hi ha una gran diferència respecte a la teva nòmina que tenies a Catalunya si et canvies la teva residència fiscal.
Es fes o no aquest descompte abans i ara es passi al 100%, senyora Bach? Què li semblen si la mesura pot ser una bona mesura per incentivar doncs, que hi hagi més persones que es facin autònomes?
No sé si en magnitud pot ser una mesura en què les persones facin autònomes, perquè el fet que d'una es doni d'alta d'una activitat autònoma no depèn només de la quota que pagues, depèn de que vulguis fer una activitat i que aquella activitat tingui viabilitat. Ara, una altra cosa és que hi hagi més persones autònomes que puguem triar on s'ubiquin a Madrid, per aquest comentari que ara fèieu, no? De dir, home, si jo vull posar una botiga a Barcelona, doncs és evidentment que podré triar poc, però si jo sóc informàtica i puc treballar des de qualsevol lloc, doncs potser tinc possibilitats d'instal·lar-me a Madrid i, per tant, de tenir aquests beneficis. I això ens crea una disfunció dintre comunitats que, per exemple, quan es treballava amb el tema de la reforma fiscal es va posar molt de manifest, doncs que realment hi ha comunitats molt gravoses a nivell fiscal i altres molt suaus, molt toves, i això crea dificultats i crea, bueno, una desigualtat dintre, en aquest cas, l'estat espanyol, no? Que a nivell europeu i en altres països també passa, però que passi en unes fronteres internes és complicat de digerir perquè genera aquestes disfuncions, no? El que pot, ho pot fer, però altra gent que també ho voldria fer, però potser no pot pel tipus d'activitat o per com té muntada la seva vida.
Per tant, vostè creu que sí que hi podria haver gent que s'empadronés a Madrid, per exemple, per poder gaudir d'aquests beneficis? Gent que visqui potser a prop de la capital o a prop de la comunitat de Madrid i que decideixin doncs, empadronar-se en algun municipi de la comunitat per poder gaudir d'aquest benefici?
Sí, sí. De fet, a Madrid té a nivell d'autònoms, té el volum d'autònoms més alt de la seva història. Per tant, és lògic que la gent que pot tenir llibertat d'acció, en aquest cas, doncs valori l'instal·lar-se allà. Sí, sí, però això no només passa amb la quota d'autònoms, també passa amb altres beneficis fiscals. Recordo que fa un o dos mesos vaig llegir en premsa que a nivell de la hisenda catalana s'havien trobat diferents persones que s'havien empadronat a Madrid fent doncs, que tenien els rendiments allà per poder tributar menys i que algunes d'aquestes estaven en situació irregular i s'estaven regularitzant tot perquè bueno, havien doncs, detectat que hi havia doncs, una situació que realment era sobre el paper era aquesta, però a la pràctica no es complia. No? Per tant, dona peu a aquest tipus de muntatges per tal de poder fer aquesta fiscalitat més tova.
A vostè li agradaria que aquesta bonificació, per exemple, s'apliqués també aquí a Catalunya o que hi hagués una estratègia coordinada a nivell estatal, si això ho acaba aplicant el govern de Díaz Ayuso, que el govern faci alguna cosa o que les altres comunitats autònomes també moguin fitxa?
Home, ens agradaria, jo crec que a tots ens agradaria pagar quan menys millor, però és evident que hem de tenir unes cobertures i és evident que hem d'anar coordinats perquè no es produeixin aquestes desigualtats. És a dir, podem entendre que hi hagi unes bonificacions en alguns casos concrets. Per exemple, quan algú es vol instal·lar... No, doncs, per exemple, quan algú es vol instal·lar en una zona rural, per exemple, o que hi hagi unes causes determinades, no? Doncs perquè allà, per exemple, en una zona rural pots tenir doncs, uns sobrecostos o potser arrencant allà costa molt més doncs, perquè hi ha una infraestructura més deficitària. Doncs llavors pot haver-hi situacions o característiques que requereixin doncs, una bonificació fins i tot sobre aquesta quota plana. No? Per això entenem que s'hauria de fer de forma coordinada a nivell de totes les comunitats. Al final la Seguretat Social és una contribució estatal. Per tant, entenem que això hauria de ser a nivell de totes les comunitats i si hi ha bonificacions han de ser per unes característiques, sigui per un territori concret, per promoure un tipus d'activitat o per compensar una sèrie de despeses que hi puguin haver.
Els autònoms que tenim aquí a la taula, Isabel, Lluís, no sé, Lluís, com veus aquesta mesura?
Una vergonya, una autèntica vergonya. Vull dir, tots som espanyols, que ponen tu DNI, pero claro, que ponen tu DNI, pero que ponen tu cuenta corriente, para que al que genera li facilita la vida al que no genera. Tip, la veritat és que tip, quan sento això sí que és populisme, quan sento aquestes decisions de comunitats que decideixen pagar allò que altres no poden gaudir, tot i que siguin els grans generadors de riquesa, com és el nostre cas, o el cas dels madrilenys, la veritat és que aquestes desigualtats fan el que cada dia hi haurà un independentista més.
Recordem que té eleccions l'any que ve, Ayuso, perquè va fer eleccions el 2021, però al cap de dos anys li tornava a tornar a les urnes, o sigui que està
pensadíssim. No, i a Madrid és habitual votar. I en molts àmbits. Recordo perfectament quan Florentino deia que si el votava amb ells pagaria les quotes de soci. Bueno, doncs va ser una mica molt espanyol tot plegat.
Isabel.
Bueno, jo no associaria populisme amb espanyol ni populisme amb català. I per tant, el fet de que aquesta presidenta de la comunitat faci una mesura populista interessada pensant en les eleccions, però el rèdit de les eleccions és evident, és a dir, les últimes les va guanyar, i per tant són instruments que pot fer servir, els utilitza amb una clara voluntat, segur. És evident que el tema de les fiscalitats diferenciades entre una comunitat i l'altra són elements diferenciadors que fan que uns acabin volent anar a empadronar-se a Madrid o a empadronar-se a Navarra o a empadronar-se... El que passa que hi ha una realitat, no? Quan també cada comunitat autònoma gestiona una part de la seva fiscalitat que pot gestionar de manera autònoma com vol. Aquí, per exemple, l'impost de patrimoni, si no vaig errada, no té res a veure amb l'impost de patrimoni de Madrid, no? És a dir, aquí les arques de l'autonomia catalana fiscalitza molt més el patrimoni del que està fent a Madrid. Això no treu que aquesta, des de la meva perspectiva, és una mesura que els autònoms de Madrid els hi facilitarà la vida? Segur. Segur. Que és una mesura populista i oportunista? Segur. Té eleccions
en breu. No es paga impost de patrimoni a Madrid. Se'l van carregar.
Per això, per tant...
Hi ha una bonificació del 100%.
Per tant... Però això sí que és una qüestió de decisió de cada comunitat autònoma, eh? És a dir, és cada conseller o cada conselleria.
El que faríem ben fet també els ciutadans de Madrid i els autònoms també és tenir en compte que Ayuso és molt bona rebaixant la fiscalitat, però també és molt bona desmantellant serveis públics. És a dir, aquests serveis públics que es financen amb els impostos són els que patiran amb aquestes rebaixes fiscals.
Però té tants serveis públics pagats per l'Estat que pot compensar.
Que al final a qui acaba beneficiant especialment les rebaixes són els més rics. Els més pobres ho noten una mica, però també són els usuaris d'aquests serveis públics que es desmantellen.
En fi, doncs si us sembla ho anirem deixant aquí també la tertúlia d'avui. Per cert, que ens informa també el C. Giró, que com dèiem està a les portes de l'Hospital de Sant Pau, que l'hospital confirma que l'operació Jordi Pujol ha acabat i que de moment fins demà no hi haurà un nou comunicat per anunciar doncs l'estat de salut de Jordi Pujol. En fi, ho anem deixant aquí. Oriol Ribet, Lluís Carrasco, Mariona Ferrer, Isabel Lleuger, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tertúlia d'aquest dilluns 12 de setembre, aquesta tertúlia postdiada, ha estat un dels temes doncs, que ens ha ocupat més part d'aquesta tertúlia, i també, evidentment, parlant d'aquesta última hora de l'estat de salut de Jordi Pujol. En fi, moltíssimes gràcies a tots quatre i ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt
bé.
Nosaltres fem una petita pausa i de seguida, quan siguin les 10 en punt, actualitzem la informació.